més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, arlequinats? Com va aquesta eufòria? Encetem setmana aquí a l'Hotel Suís, dia 16 de gener. Dos partits, dues victòries i dues porteries a zero és el balanç de moment de l'era miquillador en Lliga 3, com es va encarregar ahir de recordar ell mateix en roda de premsa si comptem l'amistós contra el Manresa. Si l'objectiu, com va dir quan va assumir el càrrec, era fer-se forts al darrere i no concedir massa ocasions, només cal veure els resultats per comprovar que aquesta fita està aconseguida. Ahir a Palma, premi a la bona feina i el creure-hi fins al final, amb el gol de Gualda al 94, cuinat entre David Estals a l'inici de la jugada i Pau Víctor després, fabricant-la i servint-la en safata. Abans d'això, l'equip va saber frenar el bon inici del Balears i també tenir un punt de fortuna amb el remat de cap de Dioni i, sobretot, la pilota a la fusta de Canario. Però com qui no vol la cosa, l'Atlètic Balears queda per sota. Atenció, perquè tres candidats a tot, com els palmesans, la UDL i l'Intercity, són dins la zona de descens, creuem l'Equador amb un balanç de 24 punts en aquesta primera volta, arreglat amb aquest 6 de 6 que fa que, si ho extrapolem a la segona, significaria patir, però segurament salvar-se. Anem poc a poc per això, perquè hi ha una desena d'equips en un mocador, tot just en 3 punts, i queda molta, molta tela encara per tallar. El que és evident és que aquest sí que és el camí, i més ara que tindrem encara més duels directes per davant, començant pel de diumenge a casa contra l'Alcoyano.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un Hotel Suís que fem amb el Toni González com a tècnic de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Xavi Hernández ha guanyat el seu primer títol com a tècnic del Barcelona a la Supercopa d'Espanya. Ahir, a la final, l'equip blaugrana va superar clarament el Madrid per 1-3 en les quatre edicions amb el nou format de quatre equips. De moment, tots els campions no havien guanyat abans ni la Lliga ni la Copa. Avui es tanca la jornada 17 a primera divisió amb un Cádiz-Elche, duel de la part baixa de la classificació. La 23, en el cas de segona divisió, el Carlos Belmonte, també a les 9 de la nit, Albacete Balompié, Leganés. Rafa Nadal s'ha estrenat amb victòria a l'Obert d'Austràlia, tot i perdre el segon set, el manacorí ha superat el britànic Jack Draper en quatre mànigues. El seu rival a la segona ronda serà l'estatunidenc Mackenzie McDonald. I Kevin Benavides ha guanyat el Dakar en motos per tan sols 43 segons respecte a Toby Price. La victòria de l'argentí en l'última etapa li ha permès endur-se el títol. En cotxes, Nasser Alatilla ha guanyat el seu cinquè Dakar. I completem el sumari.
I es comenta la recepció.
El postpartit del duel d'ahir a l'Estadi Balear, victòria 0-1 del Sabadell contra l'Atlètic Balears. Escoltarem a Cristian Dieste i sobretot a Miqui Lladó, el tècnic arlequinat. També les vides paral·leles entre el primer equip i el filial, que també va guanyar sobre la botzina. I tindrem Mundial d'handbol, l'Oar Gràcia o al final del Dakar.
L'actualitat de la primera ref.
Tanquem la primera volta amb l'Alcorcón i l'Eldense com a campions d'hivern. Serien els equips que pujarien directe. El grup 2 farien playoff Castellón, Real B, Osasuna B i Real Murcia, i baixarien Calahorra, Bilbao Atlètic, Udel Logroñés, Balears i Intercity. Sabadell seria el primer que se salvaria amb un punt més, empatat amb la Nucía i l'Alcoyano. Avui, per cert, l'estadístic Pedro González fa una llista de com estaven a aquestes alçades els equips que van fer playoff i els que van baixar en l'únic precedent, l'únic any fins ara complet de primera federació, és a dir, l'anterior. Curiosament, un equip va jugar a Galícia per ascendir, tenint a la jornada 19 un punt menys que els que té ara el Sabadell. Va ser el Linares. I dels 10 que van acabar descendint, només l'Atlético Sanluqueño, amb 28, en tenia més que els arlequinats, que ara n'acumulen, com dèiem, 24.
La notícia curiosa.
Una australiana, Erkana Murray Bartlett, creua Austràlia de nord a sud més de 6.000 quilòmetres corrent, amb una dada demolidora, 150 maratons en 150 dies, una cada dia, l'última de les quals avui. Llegim la història al web del Marca.
De quin partit no estarem pendents?
A la una, Empire contra Suites, tercera jornada de la Lliga d'Antigua i Barbuda.
I a les xarxes socials?
Al perfil a Twitter de la Federació Espanyola d'Handbol, en una entrevista al sabadellenc Dani Fernández, i diu així: se us ha colat un infiltrat Teledeporte, i just darrere de plano apareix Joan Canyelles aguantant el cartell de Player of the Match que s'han dut en aquesta segona jornada del Mundial de Polònia i Suècia el jugador de l'Stuttgart, el sabadellenc.
Avui celebra el seu aniversari.
Un dels homes de moda de l'altre grup de Primera Federació va marcar, de fet, ahir a Malata, avui fa anys, l'exarlequinat Ever Pena.
L'enquesta.
Serà Pau Víctor, serà David Estals, Àlex Sala potser, qui va ser per vosaltres el millor ahir a l'Estadi Balear? No vull condicionar el vot, eh? Qui vosaltres creieu, tan fàcil com abans de les dues, votar a Twitter escrivint el nom del millor del Sabadell ahir a Terres Mallorquines i també, sense oblidar, l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 10 minuts clavats per sobre de la una. Entrem en matèria, segon dilluns consecutiu de ressaca dolça després de victòria arlequinada, la segona consecutiva després de l'aconseguida contra el Bilbao Atlètic a casa, la segona de Miqui Lladó, insisteixo amb el matís, en Lliga, tercera, si comptem l'amistós contra el Manresa, des que el Sant Cugatenc, que és el primer tècnic del Centre d'Esport Sabadell, i les tres amb solvència al darrere, les 3 pel mateix marcador, les 3, 1-0, amb porteria a 0, per tant, ahir, en aquest cas, amb Víctor Vidal, sota pals, una jornada més. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Aquesta vegada amb l'asterisc de l'any passat, en un camp que és talismà pels arlequinats, com és l'Estadi Balear, i davant d'un Atlètic Balears que ja descobríem de sobres des de fa mesos que era un candidat a tot, però que no acaba d'arrencar i que ja és per sota la classificació. Això sí, victòria patida, suada, mai sabrem com hagués acabat el partit amb 11 contra 11, perquè el Sabadell va acabar amb inferioritat numèrica, si comptem l'afegit, més de mitja part dels segons 45 per culpa de l'expulsió vermella directa de César Morgado, del capità, però al cap i a la fi, agònica victòria 0-1 amb un gol de Gual del 94.
Importantíssima per acabar-ho d'arrodonir amb aquesta millor versió que vam veure de l'equip de Miqui Lledó, sobretot en quant a l'exigència que tenia el partit, que com dius ja era de suposar, més enllà del moment que estigui vivint o no aquest Atlètic Balears, però sobretot perquè el Sabadell va haver de fer el sobreesforç que ara comentaves de jugar pràcticament entre afegits, minuts i històries, gairebé mitja hora amb aquesta inferioritat numèrica davant un Atlètic Balears que en aquell moment no és que estigués passant per una bona fase de l'enfrontament dintre dels micropartits que hi ha dins de cada partit, però sí que a partir de jugar amb 11 contra 10, el fet de jugar amb superioritat numèrica, li va donar l'empenta final per acabar d'ofegar el Sabadell a la seva àrea, que va resistir, que va tornar a deixar la porteria a zero, com dius, i que al final, a més, va tenir doncs, la calma suficient per esperar una oportunitat que de tant en tant es presenta, ahir es va presentar, o el Sabadell, algun dels seus jugadors, tots ells en col·lectiu, van fer perquè apareixés i després aprofitar-la, que és del que va aconseguir el conjunt arlequinat, l'equip de Miqui Lladó, en aquest tram final de l'enfrontament, bé, ja dins del temps afegit d'aquests 6 minuts que havia decretat l'amic Fulgencio, Madrid Martínez,
sí, sí.
El murcial de Cartagena.
Vam compartir una estona a l'aeroport, eh?
Correcte, sí, sí.
Vam compartir dinar poc healthy.
Ell ve via València, que després vaig estar mirant el plano de sortida dels vols i vaig entendre que anava via València cap a Múrcia, i nosaltres, doncs, via Barcelona, en aquest cas, per aterrar a l'aeroport del Prat. Però bé, al final, 3 punts d'orgull, realment complicats, d'aquests que a les travesses inicials, no sé si molts, alguns sí, alguns que hi creiem fins al final en aquest equip, doncs sí que ho teníem, però altres no tothom ho podria dir.
De fet, tu parles de travesses inicials. Durant el partit,
jo vaig creure encara més. A mesura, no, no, si... a mesura que avançava el partit, cada cop ho tenia més clar.
No t'exposis més, no et castiguis més. Si no parlava de tu ara, dic que cada vegada, jo crec que a mesura que el partit, al camp del Balears, 0-0, expulsen a Morgado, pilota el pal de Canario, pocs arlequinats, i creien,
sí,
en aquell moment.
Mira, ara bromes al banda, més enllà del que ens comentava Miquillado fora de micròfon, allò en la zona mixta enmig del moment aquell d'alegria, d'eufòria que es vivia dins de l'expedició arlequinada, que va deixar molt clar que ell hi creia fins al final. Estic convençut, com dius, que si haguéssim fet una enquesta en el minut 91 o 92, un minut abans de que arribés el gol, entre tota la parròquia arlequinada de si donaven per bo l'empat, poquets, com dius, s'haguessin atrevit a dir no, jo no el dono per bo encara.
No, i en el 67 més encara.
I anem a per la victòria. Però bé, en tot cas, aquesta victòria que va arribar, aquests tres punts que es van buscar fins al final, i mira, avui canviarem una mica l'ordre, no sentirem el primer de tots a Miquillado, sinó que sentirem a Christian Dieste. L'explicació és molt clara. Una jugada que van construir entre tres jugadors, o que van participar tres jugadors que sortien de la banqueta. Extret d'aquesta primera premissa, a David Estals, que és l'iniciador de tot plegat.
Però... I per mi l'exemple de la fe.
Correcte. Després en parlarem d'aquest detall o d'aquest apunt. La condueix Pau Víctor, li regala a Àlex Gualda, però qui, a més, acompanyava en primer pla tota la jugada per si les coses es complicaven, era Christian Dieste. I ell és, precisament, l'aragonès, el que destaca aquesta fe que va tenir l'equip fins al final i que ho demostra, diu, amb aquesta empenta d'anar-hi tots fins al final.
Lo bueno es que, pese al minuto que era, hemos llegado ahí dos jugadores al área y bueno, eso es que el equipo, que pese a estar trabajando, siempre cuando está la oportunidad de hacer gol, llegamos al área.
Doncs una victòria de creure-hi, de fer, de voler anar fins al final, fins i tot amb un nom, el d'Àlex Gualda, que ha estat a l'aparador durant les últimes setmanes de possible sortida del Sabadell i acaba donant-li la victòria amb aquest segon gol en el seu compte particular aquesta temporada. I al final, un partit... Nosaltres no és per penjar-nos medalles, perquè evidentment ni tenim una bola de vidre, ni tampoc és que sabéssim en aquell moment com acabaria la pel·lícula. Afortunadament pel Sabadell, amb aquest 0-1 final. Però durant el partit ja vam comentar que a vegades en el futbol, amb aquesta gestió emocional que hi ha del que succeeix en el camp, tu et quedes en inferioritat i assumeixes que et toca pencar, que et toca treballar i que t'has de multiplicar. El rival comença a fallar ocasions, sobretot la més clara, la de Canario, i veus que Dioni no té el dia, que no estan tenint tampoc arribades clares, que falta confiança. I això va provocant que tu t'ho vagis creient. I el millor exemple és, al final, aquest gol que comentes, perquè el Balears, jo crec que en cap de dels escenaris possibles, l'equip d'Onésimo contemplava la possibilitat de rebre un gol al 94.
Sí, i a més perquè a la primera meitat Dioni havia tingut una onada molt clara també, que afortunadament, com dius, no era el seu dia, no va tenir el dia, venia de fer un hat-trick al nou estadi Costa Daurada de Tarragona davant el Nàstic, però ahir, en canvi, va fallar poquetes que van tenir, alguna, com diem, aquesta de la primera meitat, sobretot, aquella rematada de cap molt i molt clara, el pal que comentes també de Canario, que és evidentment una d'aquelles que el 90% van dins, però afortunadament ahir va tocar aquest 10% que no, a la base del pal, a més, després el rebot afavorint els interessos defensius del Sabadell, però més enllà d'això, un Sabadell que va anar creixent a mesura que van anar passant els minuts, un Sabadell que es va anar aprofitant també de veure que aquest Atlètic Balears cada cop li entraven més les presses, i un Sabadell que fins i tot amb el mal tràngol de quedar-se en inferioritat numèrica amb l'expulsió per vermella directa del capità, doncs va saber tirar, ara sí, Miquillado diu, de treball, de feina, de fe, fins i tot un punt de sort, però tot el que es necessita per guanyar partits com el d'ahir.
La segona part hem sortit millor, volguem tenir una mica més la pilota, era part de la idea, i en un partit 11 contra 11 doncs haguéssim vist, no, el que hagués pogut passar. Després amb 10 evidentment es complica moltíssim el partit, més contra un equip com l'Atlètic Balears, que té una qualitat infinita, no, en les posicions de dalt. Fer, treballar, atzar, no sé quina és la paraula, hem marcat i estem molt contents.
Recordo que ahir, crec que va ser a l'aeroport, que et preguntava a meitat de la jornada de tarda de Primera Federació com estava el tema dels gols a favor i en contra, perquè evidentment al Sabadell aquí li queda bastant de temps encara per eixugar la diferència de gols acumulada, però al final estem parlant d'una de les pitjors defenses de la Lliga, l'Arlequinada, que acumula ja dues jornades consecutives sense encaixar cap gol. Són 26 els gols en contra.
És la segona.
Sí, tens el Bilbao Atlètic amb 28, el Calahorra els mateixos que tu, equips d'aquí de la part baixa que hi ha dades que són molt curioses, eh? Intercity.
Hi ha algun altre que té 26 també en contra? Diria que són tres equips.
És SDL.
Correcte.
El que passa que està desè, classificat ara mateix. Però tu veus, per exemple, Intercity en descens, amb un gol a barà general després de 19 jornades a favor, favorable. O sigui, ha fet dos gols més dels que han queixat. I el Balears i a la UD Logroñés estan en descens també amb 0. O sigui, 19 gols a favor i en contra dels logroñesos, 20 en el cas dels palmesans. Vull dir, amb tot això, que el Sabadell té un menys 6 de baràs, que va aixugant mica en mica, té una gran ferida oberta des de fa temps, que és els gols en contra, però que aquesta l'ha subsanat com a mínim en l'últim mig mes de competició.
Sí, i gairebé seria el segell des de l'arribada de Miquillador al capdavant de l'equip. La gran diferència, la comentaves al principi d'aquest espai, no? Dir, aquests dos partits en Lliga, tres, ara sentirem a Miquillador com fa aquest apunt afegit,
no? Em va corregir.
Comptant el partit amistós contra el Manresa, que va ser la seva estrena, entre cometes, no oficial, però sí oficiosa, per el fet de ser un partit d'entrenament, però al final doncs està sent aquesta marca de la casa, no? Aquest segell que ha imposat ja Miquillador a l'equip, el fet de saber-se sacrificar defensivament, el fet de donar-li importància a no concedir, com havia concedit fins ara el conjunt, llavors entrenat encara per Gabri García, a Miquillador tot s'ha de dir dins de l'estaf tècnic, però que, bromes a banda, en tots aquests casos, aquesta importància de saber fer-se forts des del darrere i, com diem, aprofitar d'una manera o d'una altra les oportunitats, poques o moltes, que al cap de 90 minuts s'acaben donant.
Tres victòries, tres porteries a zero, de Lliga són dos. Sí, és un dels capítols en el que estem posant l'esforç i l'atenció. Al final és una categoria doncs molt exigent, on la solvència, no, la consistència defensiva és un dels capítols que et permetran sumar punts. Estem en aquesta línia. Crec que la segona part doncs hi ha hagut un canvi i una millora també en l'apartat de pilota, sense tenir rutes tampoc clares i ben determinades, però sí amb la intenció de tenir-ne una mica més. Crec que aquesta és la línia, no, defensar bé, atacar bé quan puguem. I ara, doncs, a seguir.
Recordo, ara que parla això de seguir, que al principi dèiem, què pesa més, el fet de no veure't allà tallat a la classificació o la confiança extra que generes quan hi ha hagut un canvi a la banqueta en el mateix grup, que comença a creure-hi més, no? Potser és evident que amb aquests 3-1-0 consecutius que porta l'equip des que Miquillador ha agafat les regnes, a nivell de confiança, això ha estat un plus.
Sí, dinàmica de resultats, dinàmica de sensacions fins i tot, i en aquest cas és el vestidor el que parla. Sentim un altre cop a Cristian Dieste, un dels que va passar ahir per zona mixta, a l'hora de referir-s'hi, no? Sobretot, l'equip ha sortit del descens a un punt de marge ara respecte a Intercity, que seria el primer equip, el conjunt alacantí, que perdria la categoria, allò que es diu, sempre que la Lliga acabés avui, no? Si la Lliga acabés aquí a l'Equador i no s'hagués de jugar una segona volta, és evident que això, el que ve a dir Cristian Dieste, i gairebé en veu de tot el vestidor, és que el que reforça és el dia a dia, la feina i la idea.
Tres puntos muy importantes que nos hacían falta y yo creo que nos merecíamos desde hace ya tiempo y bueno, esto es el primero de las ideas que nos está transmitiendo el míster, que bueno, lo estamos plasmando muy bien y nada, estamos teniendo ahora la suerte que antes pues a lo mejor no teníamos de tener a lo mejor muchas más ocasiones y no hacer los goles, pues esta vez estamos siendo más determinantes, tenemos las cosas claras de cómo hay que hacerlo y por suerte nos está saliendo muy bien.
Doncs està sortint bé, el Sabadell treu el cap, ha creuat l'Equador de la Lliga fora del descens i és que clar, avui és 16 de gener, estem parlant de meitat de mercat. Suposo que després en parlarem, no? Una mica, Sergi?
Sí, una miqueta de mercat ja.
Doncs et comentaré algun nom propi, però alguns dels que han anat sonant, per exemple, demà tindrem a Tumant aquí a Ràdio Sabadell. Escoltem a Cristian Dieste, que se n'ha parlat i molt, amb la sortida de Juan Delgado, el tema dels punta. Àlex Gualda, com dèiem abans, marca, també s'havia especulat en la seva possible sortida. Al final, és una situació que cada any es repeteix, però que quan hi ha mercats d'hivern, com és el cas d'aquest aquí a Sabadell, amb molt moviment, corres el risc, per exemple, deia l'entrenador del Córdoba ahir, que va perdre a casa quan tenia l'opció a l'altre grup de posar-se al capdavant de la Lliga empatat amb l'Alcorcón, que havia deixat jugadors fora perquè no estaven centrats, perquè estaven més amb l'especulació de demanar sortir, d'anar-se'n, etc., que pel partit com a tal. Doncs aquí a Sabadell sembla que estem sabent portar, com a mínim els resultats així ho diuen, aquest impàs, aquesta situació de jugadors que potser saben que segueixen o no, aquest neguit l'estem portant bé i tothom està implicadíssim.
Sí, l'únic cas d'aquest cap de setmana podria ser el d'Eudald del Vergés, no? Que directament ja se'l va deixar fora de la convocatòria, després en parlarem, evidentment, també del de Torelló, però, com dius, noms que han sortit no oficialment per part del club, però sí dins de la rumorologia que el situa aquí i allà a l'aparador o no de sortida, allò que es diu a la rampa de sortida en aquest mercat d'hivern, o possible rampa de sortida, tot s'ha d'acabar de veure, però que estan sent, com a mínim, ara mateix importants dins de l'engranatge per obligació o no, però que ho estan sent. De fet, ho comentàvem, aquesta importància per reforçar la feina, aquest sentiment de grup, de vestidor, ahir l'acció del gol ve de dos jugadors que comencen la banqueta amb dos moments o amb dues realitats molt diferents. Pau Víctor ve de ser gairebé indiscutible, intocable, tot i que ahir va ser un dels sacrificats, anem a dir-ho així, a l'11 titular de Miqui Lladó, i l'altre, el nom propi, evidentment, el d'Àlex Gualda. Aquest sí, se l'ha posat en diferents travesses com a jugador que podria tenir dies comptats al centre d'esport Sabadell. Però, mentre això passa o no passa, ja veurem, Àlex Gualda ahir va convertir-se al final en l'heroi del partit, aconseguint el seu segon gol de la temporada, i un gol en aquest cas que va donar tres punts importantíssims. Per Miqui Lladó, més enllà de rumorologia, de travesses o no, aquesta importància de saber que tothom tira o rema en la mateixa direcció i que quan se'ls necessita, responen.
La paraula equip precisament vol dir que tothom té el seu granet de sorra a portar. A mi personalment sempre m'agrada tenir recursos a la banqueta, crec que els canvis doncs han de poder millorar. Avui la idea amb Pau Víctor era aquesta, que entrés Sergi, que entrés Chino, que entrés Moja, i tenir no, doncs les eines de Pau Víctor, Cristian sempre que el tenim allà, Jaume Pinyol, que al final ha hagut d'entrar a Gualda, però també és un jugador doncs amb el que comptem per aquests minuts, i el plantejament doncs ha sortit bé i estem molt contents.
Algun dia, pel llibre, la història del canvi ahir de Jaume Pinyol o Gualda, aquesta última substitució que s'havia d'introduir...
Es pot explicar o no?
Sí, es pot explicar, clarament. O sigui,
l'expulsió de Morgado té molt a veure. Eh?
Té molt a veure en aquesta acció, perquè el Sabadell, en el moment de fer l'última permuta, insisteixo, última permuta, ja no quedaven ni més finestres ni més canvis a fer, la idea era o treure Jaume Pinyol o treure Àlex Gualda. Eren els dos que quedaven per escalfar-se. Semblava que en un principi va sortir el jove, el de Manresa, però en aquest cas és el delegat del Sabadell...
No, Pinyol de Cardedeu.
De Cardedeu, perdó. El delegat del Sabadell, Miguel Ángel Rodríguez, el que li fa veure el possible perill a Miquel Lleó, de dir-li, que si fem
si
aquest canvi,
una altra expulsió,
ens quedem sense jugadors de fitxa A. Recordant que Jaume Pinyol encara és jugador del filial.
O sigui, per tant, estaven en el límit 7 i 3.
Correcte. No podem córrer el risc de que hi hagi una expulsió, una lesió que no pugui continuar el jugador ni tan sols al mig del camp, perquè no podríem fer un últim canvi. És a dir, no correm el risc. Davant d'aquesta possibilitat, d'aquest escenari en els últims minuts, s'aposta per treure el jugador en fitxa sènior, en fitxa del primer equip, que és Àlex Gualda, i la història dirà que Àlex Gualda va acabar sent
l'autor del gol. Sí, sí, estava Vargas, estava Estals, i com el canvi era Moja, que sí que és fitxa de primer equip, entrava una tercera de filial, i per tant aquí una expulsió més significava alineació indeguda al final del Centre Esport Sabadell en cas de quedar-se amb només 6 llicències del primer equip. Un d'aquests, el Chino David Estals, m'has dit que parlaríem d'ell.
Sí, sí, perquè és l'exemple, ho has dit abans, és l'exemple del que està sent aquest Sabadell, ja sabíem, preparat, construït per patir, com a mínim en aquest primer tram de la temporada, i no s'ha sortit massa del guió, les coses com són. I en aquest cas, si algú representa doncs aquest extra de més enllà de qualitats, més enllà de futbol, d'anar-hi, de lluitar-ho, de creure-s'ho, doncs és David Estals. Ho representa, i ahir, un altre cop, després de 90 minuts, és capaç de robar una pilota gairebé impossible, o de creure's una pilota pràcticament impossible, que a la postre acaba significant el gol de la victòria. Era evident que tocava preguntar-ho, era evident que Miqui Lladó anava a posar pels núvols una vegada més el que representa ara com ara David Estals.
El cas no concret de David Estals, del Chino, doncs jo crec que és ara mateix el baluard de l'equip, no? Del club, és el que vols, no? com a persona, com a entrega dins del camp, com a professionalitat, com a empenta, com a identitat. Volem que doncs que els nostres jugadors estiguin així, però és ell, i avui han sigut no només els d'inici, sinó també els que han sortit des de la banqueta.
Doncs tothom ha aportat, i la demostració és aquest 0-1 d'ahir a la Via Cintura de Palma de Mallorca, però segurament si a l'acció del gol Pau Víctor representa el punt de qualitat, de talent, de classe, de saber guanyar aquesta pilota, d'amagar amb la passada i plantar-te davant del porter i després tenir la sang freda sent davanter, de no finalitzar sinó deixar-la de cara pel qui entrava amb una posició fregant el fora de joc, direm així, perquè tampoc hi ha cap imatge que així ho demostri, però d'Àlex Gualda, el punt de garra, de caràcter, d'aquest punt identitari de ser de la casa i de deixar-se fins a l'última gota de suor, va ser un cop més per David Estals, i de fet molts dels vostres vots, insisteixo, fins les dues teniu mitja horeta mal comptada per poder dir-hi la vostra arroba Ràdio Sabadell, sempre i quan poseu el hashtag MVP946, David Estals un cop més, un exemple. Concretament un minut i cinc segons per arribar a dos quarts de dues. Sergi, també havíem de parlar, com a bon mes de gener, del mercat, perquè d'entrada s'espera un moviment imminent, podríem dir, de qüestió de potser minuts o hores.
Sí, el de sortida, en aquest cas, que ningú s'il·lusioni encara. Estem parlant d'una sortida més, que tenim més que assumida. De fet, ho comentàvem, el del Vergés ni tan sols va viatjar ja a Palma de Mallorca per aquest punt de precaució, anem a dir-ho així. Sembla que a les pròximes hores s'ha d'acabar de confirmar el que també venim dient des de la setmana passada, que el de Torelló acabarà signant fins a final de temporada per la Unió Deportiva Logroñés. Per tant, passarà a ser rival també del Centre d'Esports Sabadell i afegir-se a aquesta llista dels que ja han anat sortint. De fet, Sergio Montero amb la Penya Deportiva de Santa Eulària, Pelayo, que ahir va estar veient el partit del seu nou equip, del Rayo Majadahonda, victòria dels madrilenys, de moment amb l'asturià a la graderia veient el partit, Juan Delgado, que va debutar en el Johan Cruyff, en la derrota de la Nucía, va arribar a empatar per un moment el conjunt de César Ferrando, però en el tram final
cavalles, sí,
va
sí.
Acabar marcant el segon gol l'equip de Rafa Márquez, la victòria del filial barcelonista. Però com diem, en un mercat que està sent mogudet, o que es preveu encara més mogudet al Centre d'Esports Sabadell, la importància d'aquest grup. Això pel que fa al capítol de sortides. Pel capítol d'entrades no hi ha notícia avui. Tot fa preveure, Adri, que no hi haurà notícia avui. El que sí que hi ha és moltíssima rumorologia. Una vegada més, el company Ángel García, cazurreando a xarxes socials, avui deixava caure un altre nom, en aquest cas Villahermosa, és el sí, jugador sí. De l'Espanyol, recordem-ho. Interessa. Hem de dir que no, allò que es diu no de punta de sinilo, no ho deixa així a l'atzar l'Àngel García, i Villahermosa és un jugador que interessa pel mig centre del Centre d'Esports Sabadell. És un dels objectius, com a mínim, en aquesta posició de creació.
Factible per això o no?
Complicada. Una operació complicada. Ens asseguren que és una operació complicada, que el jugador no està massa per la feina de sortir ara com ara i que podria anar-se'n al tram final del mercat, si és que el Sabadell vol esperar a jugar-se-la en aquest tram final de mercat. En quant a les prioritats, tornem a insistir-hi, perquè veurem noms i més noms i posicions i més posicions i algunes travesses en les quals es posarà el Sabadell per allà al mig, però que no hi ha res a pelar. Insistim, en situació de no entrar més flux de diners que l'actual, la prioritat única i exclusiva gairebé és la d'un central i, en el millor dels casos, un mig centre defensiu. Això com a prioritat. Què pot passar? Com sembla? Torno a dir que tothom és molt optimista i sembla que anirà per bona via. Què pot passar en cas de que hi hagi una injecció, encara que sigui ara com ara, no la definitiva, però sí una entrada de diners extres d'aquells que no es comptaven? Doncs que, a banda d'aquestes prioritats, el Sabadell aposti per acabar de reforçar l'atac i fins i tot es pogués plantejar la possibilitat de reforçar la porteria. Veurem com acaba tota aquesta història. I aquí, insistim, veurem el Sabadell segurament entrar en moltes travesses. Alguns parlaran per aquí, altres parlaran per allà, però que aquesta és, ara com ara, la feina amb la qual treballa la direcció esportiva del conjunt arlequinat.
Per tant, per recapitular, dues setmanes per davant de finestra hivernal i el Sabadell, que sembla que va per bona via a l'hora de tenir una mica més de calés a la caixa per poder ser, jo crec, Sergi, si s'acaba confirmant, un dels grans animadors del mercat, eh? Perquè al final estem parlant que ja han sortit Montero, Juan Delgado, ha sortit també Pelayo amb un curiós muntatge que hem vist a Majadahonda Magazine del hotel, no suís, sinó nou fitxatge, en fi. Seria el quart Eudal Vergés que està al caure. Ha arribat un fitxatge, però n'hem d'esperar més. Pocs equips mouran tant l'arbre com ho està fent el Sabadell.
Sí, i sobretot insistim, si arriba aquesta injecció econòmica podria acabar donant-se fins a 3, 4, 5 operacions d'entrada, i qui sap si de les 4 que ja hi ha hagut de sortida se n'hi han de sumar o se n'hi han d'afegir un parell més. Veurem. De moment el Sabadell encara té fitxes lliures i per tant podria tancar operacions sense necessitat a curt termini de donar cap baixa més.
Ahir, per cert, la convocatòria molt curteta, molt de l'antiga segona B, amb moltes fitxes lliures. De fet, Bladis, per exemple, que se n'havia parlat també, va ser titular. Després comentarem una mica més a fons la victòria del filial contra el Sant Cugat, però Bladis no va viatjar. No sé si aquí va influir també el fet de ser Mallorca o no, però al final entre jugadors que estaven a la rampa de sortida, com és el cas d'Eudal, jugadors tocats, que no ho hem comentat, el Timira, el genoll, també
Joanet
està amb molestes al turmell, estava pensant en la zona, turmell concretament, de l'internacional equatoguineà, tot va fer que la llista fos força reduïda.
Sí, i tot això, com diem, sempre en aquestes dates que ho complica, però que posa encara més de manifest, es reforça la idea d'aquest grup unit, del que tothom en parla, d'un grup molt sa, allò que es diu a vegades, de si el vestidor hi ha compromís, no hi ha compromís, hi ha unió, no hi ha unió, molta. Ahir hi havia fins i tot alegria extra pel fet de que Àlex Gualda fos l'autor del gol entre els seus companys sabadors, i a més verbalitzant-ho, del moment complicat que estava vivint Àlex Gualda amb tota aquesta rumorologia. Ahir alegria extra pel fet de que fos el bilbaí l'autor del gol de la victòria. I per mi Quillador, el reforç d'aquesta comunió, d'aquesta unió, que diu que ara aquest bon rotllo i aquest bon ambient s'ha d'intentar transformar també en un salt de qualitat grupal i de fe o de creença col·lectiva de poder treure endavant aquesta història.
És un grup de jugadors que humanament tenen molta qualitat, són persones doncs, que s'apoyen molt entre elles. Crec que no és una cosa que hagi vingut amb mi, és una cosa que des de principis d'any el que hem de fer, no, és doncs, aquesta qualitat humana, doncs, transformar-la, no, també en competitivitat.
Ho va comentar la setmana passada Pelayo, que era una de les coses que s'enduia d'aquí de Sabadell, ho va dir en directe aquí a l'hotel suís Juan Delgado. Com comentes, ahir en el postpartit era la tònica predominant, i només cal veure la celebració del final del partit també, amb aquesta comunió amb la quarantena d'arlequinats que van viatjar a Palma de Mallorca, però sobretot del gol, que fins i tot hi va haver alguna enganxada amb la banqueta local. A Moja Keita el van haver d'anar a buscar gairebé a la rotllana de mitjos, perquè és que se n'havia anat corrent cap endins, tota la banqueta va entrar en el terreny de joc, va ser un esclat d'eufòria i sobretot de comunió, de pinya.
Sí, i en aquest test exigent que tenia ahir l'equip, no? Aquest partit complicat que encara li dona més èpica, i el fet de fer-ho en el temps d'afegit, doncs, i amb 10, gairebé fa una quadratura del cercle de manera espectacular.
No és l'únic duel directe que tenim, no, per això per davant.
Era un test exigent, l'equip l'ha tirat endavant, s'ha sortit del descens. Sembla que aquesta circumstància tampoc no se li dona molta importància, el fet d'haver sortit ara mateix del descens, i per Miqui Lladó, això, test important, però amb altres factors.
Avui era una avaluació, un test per nosaltres, que ha sortit bé i també, no, amb inferioritat. Finalment tenim aquest premi, no sé si molt gran, si molt petit, no m'hi fico ni m'importa, i al final és això, no? Doncs, aixecar el cap, mirar endavant, sortir del descens ara m'és igual, podem sortir-ne, podem tornar a entrar, el que volem és realment ser competitius i guanyar el màxim de partits possibles.
I tant és així, Adri, que fins i tot diu que el test de l'Atlètic Balears sí, era important, però que per damunt d'ell encara hi havia un de més important, que és el d'aquest diumenge davant el Deportiu Alcoyano, que aquí ho havia de dir farà un parell de mesos, com estaven els uns i els altres, ara també s'ha convertit en un duel directe, tots dos equips empatats a 24.
Realment no li dono cap, és a dir, avui ho havíem parlat abans del partit, veníem aquí a un camp complicat, ja ho vaig dir també el divendres, d'avui només n'havíem de treure coses positives, el partit no que ens exigirà i en el qual hem de realment estar bé és el de l'Alcoi a casa.
És una reflexió curiosa, eh? A mi em va cridar l'atenció la de Miqui Lladó, no renuncio a res, també és una manera de treure pressió al grup, de dir, anem a Mallorca a mesurar com si fos un test, però sense aquest punt de dir, hem de treure les garrofes sí o sí contra aquesta gent. Però clar, ara toca l'Alcoyano, que sí que serà allò de caixa o faixa. Estava fent números ara perquè el Nàstic de Tarragona, i ho comentàvem en directe, va coincidir amb el tram final del Sabadell en joc, ha destituït a Raúl Agné. De moment, que se sàpiga, oficial no ho és. Pedro Munitis sona, i molt, per anar a Tarragona a suplir-lo, però no és oficial. El Nàstic no ha comunicat qui serà el nou entrenador. Però he fet càlculs ara, 9 de 20 han canviat l'entrenador en una volta. És que és una trituradora d'entrenadors, aquesta primera federació, tenint en compte que el grup 2 va trigar moltíssim en tenir la primera destitució, que crec que portaven 7 cessaments al grup 1 i nosaltres aquí en el 2 no n'havíem viscut cap, però des d'aleshores, mirant la classificació de dalt a baix, Castellón, que encara no ha decidit qui després d'un mes, Numancia, Real Unión, el Nàstic ara, el Sabadell, l'Atlètic Balears, la U de Logroñés, el Bilbao Atlètic i el Calahorra. És que és la meitat de la Lliga.
Sí, sí, sí. I a més és gairebé com allò dels àrbitres, eh? Va costant sortir la primera groga, però després van una darrere l'altra. Doncs amb els entrenadors també.
La loteria, no? Ha sortit el primer tard, però després un rere l'altre.
Han anat sortint els premis grossos gairebé seguits, si es permet una mica la ironia al voltant d'aquest tema, que evidentment no és bona notícia. Al final, que un equip hagi de canviar d'entrenador sempre és sinònim de que algun objectiu no s'està assolint, o els nervis s'han apoderat, en aquest cas, dels que prenen decisions. En tot cas, cadascú amb la seva realitat. Setmana d'Alcoyano, Adri. Nova oportunitat, nova jornada, comença la segona volta del campionat. Per cert, aquesta setmana hem d'estar atents, perquè si no hi ha canvis en el previst, Ricard Pujol serà presentat oficialment dimecres, ja ho dèiem, eh? Estava cantat que el veuríem debutar sense haver-lo presentat, però bé, Ricard Pujol, en aquest cas, serà presentat dimecres, si tot va normal, el sentirem aquí en directe a la presentació a l'Hotel Suís. I pel que fa a l'equip, que avui ha fet entrenament de recuperació, moltes cares de l'equip filial.
A Olímpia era?
Sí, per reforçar una miqueta i per compensar, doncs, els jugadors que es recuperaven del partit d'ahir, i tenint en compte les moltes baixes per lesió dels que no van tenir minuts o no van tenir tants minuts ahir a l'estadi Balear.
Mira, si vols repassem la llista, eh? Nacho Bonet, Bustamante, que l'escoltarem de seguida, el porter Sebas, Sander i també Vladis, els 5 del filial que han entrenat avui amb el primer equip.
Com diem, per compensar en aquest cas les moltes baixes que continua tenint el Sabadell, o dubtes amb molèsties de cara al partit de diumenge. L'equip descansa demà. Dimecres s'hi torna a posar en feina amb aquesta nova cita a Sant Oleguer. Com dèiem, vintena jornada, una nova cita important, un nou test exigit per l'equip de Miquel Lladó. Com ja se sap, canvi d'horari, no és a les 5 de la tarda com estava previst, serà a 2:45 l'hora del partit, per tant, els del Sabadell en joc a les 4, una mica menys de sobretaula, ens tocarà tots plegats.
Sergi Garcés, confia més.
Sempre.
Fins ara.
Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dèiem en el sumari les vides paral·leles entre la primera plantilla i el filial. Segon partit de Marc Nomen a la banqueta del Sabadell B i també segona victòria, en aquest cas per 2-1. L'estrena a casa del tècnic amb el filial es va decidir amb un gol al descompte d'un dels que avui s'ha entrenat amb la primera plantilla. Ivan Bustamante amb una rematada de cap inapel·lable en un servei de cantonada que va acabar amb les esperances del Sant Cugat en aquest duel ballesà. El segon equip arlequinat va ser capaç de capgirar el gol dels Sant Cugatencs a l'inici de l'enfrontament en un penal molt clar comès, en aquest cas, per Gerard Marquilles. A la mitja hora de joc, el rival del Sabadell B es va quedar amb 10 per una vermella directa, però no va ser fins al final, quan els de Marc Nomen van aconseguir la remuntada. El tècnic es felicita per aquest desenllaç.
Crec que hem fet mèrits o ocasions per poder haver marcat abans. També és veritat que quan el marques en l'últim minut, llavors el rival té menys oportunitats de refer-se. Així que, bueno, hem patit fins al final, però ho hem de donar sense cap dubte per bo, per molt bo.
Prèviament havia estat José Enrique, que havia posat l'1-1 a Olímpia per un Sabadell B que encadena ara 3 triomfs seguits, com tant també l'ha aconseguit a l'última jornada del 2022 amb Gerard Bofill com a tècnic. Consolidat a la zona noble d'aquest grup 2 de primera catalana, però encara no entre els 6 primers, el filial del Centre d'Esports visitarà l'Igualada el pròxim cap de setmana. I és que ara mateix el Sabadell B és 7è amb 22 punts després de 3 triomfs seguits i de 10 dels últims 12. Dels 7 primers, això sí, només el Sant Mauro va deixar-se punts, va empatar a Balaguer. La resta, comptant el Sabadell B, van fer els deures en aquesta última jornada. El filial arlequinat ho va fer amb el gol d'Ivan Bustamante, com dèiem, el 92, i amb el de Candeu va conversar el Sergi Parc una estona a Olímpia.
Vinga, va, amb l'Ivan Bustamante, l'heroi avui aquí a Olímpia. Què tal, Ivan? Com estàs?
Muy buenas. La verdad que muy contento, sobre todo por conseguir tres puntos muy importantes aquí a casa y seguir subiendo la clasificación, que es lo más importante.
Ha costat, eh? Al final, jo crec que tots intuïem una mica com seria el guió de la segona part. Quan s'han quedat ells amb 10, doncs es replegarien línies al darrere. Heu pogut empatar, tot i així, doncs també ells al final estaven obligats a jugar doncs, a la contra i més vosaltres jugant aquí a casa. I ha costat fins al punt que el gol ha arribat en el descompte. Que és veritat que és molt de patiment durant tota la segona part, però quan arriba d'aquesta manera, al final, l'alegria es desferma aquí inevitablement.
Sí, bueno, lo que has dicho tú, o sea, ellos ya se habían quedado con uno menos, el partido era atacar, atacar y atacar, sobre todo también estar atentos a las contras, que no nos despistemos, pero bueno, era trabajo de constancia, y sabíamos que iba a llegar, y al final, como tú dices, ha llegado en el descuento, podría haber llegado un poquito antes para no sufrir tanto, pero bueno, esto es lo bonito del fútbol, que... Cuando parece que todo es un empate, ya sacamos tres puntos, como digo, muy importantes, y a seguir.
I a més que el José Enrique, que ha sigut l'autor del primer gol, ha tingut després aquella rematada que ha capcanat al pal. I a més, en altres ocasions sí que és cert que també, quan heu jugat contra 10, potser és quan l'equip s'ha estancat una mica més, no? Que ha passat en altres ocasions, no? Perquè el rival al final doncs, també, doncs, com ha passat avui amb el Sant Cugat, ha de tirar al darrere i a vosaltres us costa, no? Potser trobar més els espais. Que també al final, psicològicament, aquesta victòria és molt important per haver marcat en el descompte, però també per dir, ei, que també hem pogut guanyar un partit així contra 10 i quan tocava amb aquesta superioritat, no?
Sí, bueno, también ha sido un poco el cambio de planes. Al quedarse ellos con 10, hemos tenido que cambiar la formación, y yo creo que San Cugat también. Hemos tenido que, bueno, tenido que ser yo de extremo, luego me han puesto de lateral, hemos tenido que jugar con línea de 4. Bueno, hemos cambiado los planes, pero al final hemos conseguido una victoria, sea la formación que sea. Hay que conseguir 3 puntos siempre, y hoy lo hemos hecho aquí.
6 de 6 per començar el 2023, que al final, després de tots els canvis que hi ha hagut amb el cos tècnic, ara amb l'entrada del Marc Nomen, que veníeu, és veritat que amb el Gerard havien sortit millors resultats, però veníeu de passar un mal moment també, no? Durant aquestes jornades de la primera volta. Una mica d'estabilitat, dues victòries consecutives, potser és una mica el que necessitava l'equip, no?
Sí, bueno, lo que tú has dicho, el cambio de míster, la primera y la segunda nos afectó en el hecho de que viene un nuevo míster, tiene sus cosas, hacemos las cosas como él quiere, vuelven a cambiar, pero bueno, yo sé que el club siempre intenta lo mejor para nosotros y eso es lo que estamos demostrando ahora con Marc Nomen, que él tiene unas ideas que estamos puliendo aún, pero bueno, al final lo importante es conseguir tres puntos, llevamos ya 6 en este 2023 y a seguir y a seguir.
L'última, avui heu derrotat també és un rival directe que estava empatats a punts de la classificació. Quin objectiu us heu fixat en el vestidor? Perquè al final és cert que l'objectiu de pujar a tercera potser ara està una mica més allunyat, no? Però no sé si doncs, Superliga Catalana o no us heu fixat allà una fita molt clara.
Bueno, ahora mismo no hablamos de objetivos, sino hablamos de, como dice el Cholo, de partido a partido y conseguir tres puntos cada partido, porque los primeros partidos tuvimos unas malas rachas, luego hablamos de esto del cambio de entrenador, pero bueno, partido a partido y lo que venga bueno será.
Doncs partit a partit, així que sort a Igualada la setmana que ve. Gustà, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Hem obert una nova estació de servei Shell encara més a prop teu, a Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
minuts i mig per sobre de 3:15. En handbol, el protagonisme en les últimes hores ha estat per dos jugadors sabadellencs presents, o ho estaven, com a mínim fins ara, en el Mundial de Polònia i Suècia amb els hispanos. L'escoltàvem ara fa un moment amb Ivan Bustamante, amb aquest caire polifacètic que té. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
La mala notícia, comencem per ella, la va donar Ian Tarrafeta. Es perdrà el que resta de competició per culpa d'una lesió.
Sí, ja feies bé, no?, de dir que i fins ara hi teníem dos jugadors sabadellencs presents en aquest Mundial. De fet, Adri, és una llàstima perquè realment en podríem tenir tres. Recordem que Aleix Gómez està lesionat, ara també ha caigut Ian Tarrafeta, no és poca cosa, ens queda Dani Fernández.
El 66% no hi són per culpa de lesió.
Correcte, en aquest cas, perquè Tarrafeta, el central del PUC, va patir un cop en el duel de la primera jornada contra Montenegro i les proves mèdiques van determinar que pateix una fissura en una costella del costat dret. Curiosament, Adri, si ho recordes, a l'europeu de l'any passat ja es va donar la circumstància que Tarrafeta va caure de la convocatòria en diversos partits en aquell cas per haver donat positiu en Covid, però va poder tornar a temps per penjar-se aquella medalla de plata. Aquest cop, en canvi, no podrà continuar i, de fet, ja no hi va ser en el duel de dissabte contra Xile i, com diem, doncs, diu adéu al Mundial després de jugar aquest partit d'estrena contra Montenegro, en què va contribuir amb 3 gols i en Tarrafeta.
Doncs, de fet, ja té recanvi. Pol Valera, del Granollers, el supleix en aquesta convocatòria. La nota negativa l'ha posat aquesta lesió de Tarrafeta. Aquí, per cert, demà el tindrem aquí en directe a l'Hotel Suís. Avui està viatjant. Per contra, l'altre sabadellenc de l'equip, Dani Fernández, també notícia, va centrar totes les mirades marcant 5 gols en el partit contra Xile i sent escollit el millor de l'enfrontament.
Sí, no va jugar contra en la primera jornada contra Montenegro, però sí en aquesta segona jornada contra Xile. En un debut mundialista, pel record per l'extrem en el triomf d'Espanya, com diem, 34-26 contra els xilens.
Son estas cosas que ya se te quedan para toda la vida, poder debutar así, sobre todo con los dos puntos, esa main round que ya tenemos matemáticamente y la verdad que todos los partidos que yo pueda ayudar al equipo, pues bienvenidos serán.
Ho escoltàvem en veu de Dani Fernández, Adri, els de Jordi Rivera. Ja tenen assegurat el bitllet per la main round. I avui tanquen la primera fase veient-se les cares amb l'Iran. Un duel molt important perquè determinarà si Espanya passa amb 2 o 4 punts arrossegats de cara a aquesta segona fase, mentre que els iranians es juguen la classificació i estaran també pendents del que passi en l'altre enfrontament del grup, al Montenegro-Xile, que juga una estona abans. En tot cas, i sense pensar en les necessitats del rival, Fernández confia en fer aquesta plena de victòries.
Lo que espera el equipo es poder conseguir esos 2 puntos que son igual de válidos que los que conseguimos ayer contra Chile. Viendo la main round que se prevé, es importante y vital poder conseguir ese pleno de victorias y ese pleno de puntos. Y esperamos que bueno, conseguir esas buenas sensaciones que vamos buscando a lo largo del torneo. Va a ser un partido duro, ellos también se juegan la vida, así que no esperamos menos del rival.
A punt, Adri. A 9:15 del vespre comença el Tauron Arena de Cracòvia a Polònia. Aquest Espanya-Iran, que tanca la fase preliminar. Veurem els rivals de la main round, però tot apunta que seran França, Eslovènia i una de les anfitriones, Polònia.
Ha apuntat, ho he deixat. Tot això pel que fa al Mundial. Aquí a casa, el 2023 no ha pogut començar millor pels dos sèniors de l'OAR Gràcia. El femení Parc, per exemple, ha retallat... Femení com a Parc, que sembla que sigui el femení Parc. Ha retallat un punt amb el líder de plata, el Mislata, que va empatar.
Sí, les verdiblanques, en canvi, no han fallat la seva visita al Levante Marni, guanyant 27-30. Tot i que les valencianes, és veritat, van vendre molt cara la derrota, fins al punt que en el tram final es va arribar amb empat a 27, però un cop més... L'OAR Gràcia va demostrar maduresa per gestionar de la millor manera possible el tram final de partit. Ho celebra l'entrenadora Carol Carmona.
Sens dubte, al final el rerefons d'aquesta segona volta no és altre que fer el màxim regular possible que puguem, i això passava per puntuar. Cada partit serà com una final, si volem estar allà dalt, i és un equip que està molt motivat, amb moltes ganes, que treballa molt dur cada setmana, i que allà crec que estem molt fortes mentalment, i això és un handicap molt, molt positiu per l'equip.
Per tant, l'OAR continua segon classificat i amb 4 punts de marge respecte al tercer. Recordem, Adri, que els dos primers fan fases. Per tant, bon coixí per les de Carol Carmona, però és que, a més, la jornada plata ens va deixar l'empat entre el Mislata, el líder, i el Mataró, cinquè classificat, i també la igualada de la Roca, que és quart. Conclusió, el lideratge està ara només 2 punts i els perseguidors van perdent pistonada.
Mires els resultats dels nostres equips, però no és una cosa que estiguem molt capficats en això, perquè depenem de nosaltres mateixes. Nosaltres hem de fer la feina cada setmana, guanyar cada partit, i després, si ens beneficien els altres resultats doncs benvinguts siguin.
Doncs gran temporada de l'equip femení de l'OAR, gràcies Sabadell. Aquí flirtejant no només amb les fases, sinó directament amb la primera posició, però per emocionant també, Sergi Parc, la primera nacional masculina, que aquest cap de setmana va cloure, igual que la primera federació de futbol masculí, la primera volta creu a l'equador de competició amb victòria de l'OAR a la pista del Sant Martí Adrianenc i amb moltíssima igualtat a la classificació.
Sí, la selecció està feta entre els que lluitaran per accedir a les fases d'ascens, 7 equips per dues places.
Només,
Sí, déu-n'hi-do. Estava molt igualada i molt emocionant. Aquesta primera nacional, en què despunta el líder granollers ve amb 27 punts, de 30 possibles, per tant, tros de temporada del filial granollerí, i a partir d'aquí sí que ja és la guerra. El Sant Cugat acompanyaria ara mateix el granollers ve amb 24 punts, però aspiren a destronar-lo els 5 conjunts empatats amb 22 punts, entre ells l'OAR Gràcia. Guillem Correro, el jugador de l'equip, en fa aquest anàlisi d'aquesta condensació que hi ha a la classificació.
El que tots volíem esperar és estar a la part alta de la Lliga, igual que l'any passat, i bueno, anar partit a partit. Sí que està clar que si mires a balanç general, doncs pots pensar que, bueno, que està bé o que no, però bueno, també al final cada partit és un món, i en aquesta Lliga que és tan llarga, la veritat és que és complicat. Però bueno, ja s'està veient que tots els equips s'estan perdent punts, així que molt bé.
I a tot això, els de Pere Iats, en un partit bastant plàcid, van superar el Sant Martí Adrianenc 28-35, en un duel en què els graciencs van arribar a guanyar de 15 i, evidentment, van tenir controlat pràcticament en tot moment. Va destacar, precisament amb 8 gols, el Guillem Correro, qui, per cert, és també el tercer màxim golejador del grup D.
No sóc molt de mirar aquestes coses, jo, la veritat, però, bueno, al final, si algun jugador de l'equip estar a les posicions altes de golejadors és perquè, bueno, es treballa bé en general tot l'equip, i és simplement el resultat d'un bon joc en atac.
Victòria d'un OAR masculí que enceta aquest cap de setmana la segona volta de la Lliga a Bordils, mentre que el femení rebrà el carrer Bocaccio al Gavà.
Confiant que sigui un cap de setmana igual de profitós que aquest últim, que ha deixat els dos equips aquí en aquesta pomada des de fa setmanes ja lluitant a la part alta de les seves respectives lligues. Sergi Parc, avui veuràs el partit, suposo, del Mundial, o no?
Avui el veuré, i tant.
Espanya-Iran, sí. 2-9, has dit, eh?
Ah, 2-9, correcte.
Ho havia apuntat bé. Fins ara!
Fins ara, Adri!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Cinc minutets pel Notícies Migdia, 5 minutets i arrenca tota la informació d'aquí de la ciutat per rematar tot l'esport. Ahir va acabar a l'Aràbia Saudita una nova edició del Rally Dakar, la tercera pel que fa a la categoria de clàssics, on hi teníem el copilot sabadellenc Sergi Giral. Aquí a l'Hotel Suís hem anat seguint la seva evolució en aquestes dues setmanes que han estat molt complicades per ell i pel seu pilot, el Llorenç Fluixà, sobretot després de volcar la primera etapa, tot i no poder repetir el podi de l'any passat. De fet, han acabat a la posició número 60, ni tampoc cap victòria d'etapa. Giral ha pogut acabar amb la sensació d'haver-ne extret un aprenentatge positiu en la seva segona aventura al raid més famós del món. Aquesta era la valoració que ens feia ell mateix des de l'arribada a la ciutat costanera de Dammam.
Què tal? Com esteu? Doncs bé, ja han passat el podi, s'ha acabat, 2-2... Estic molt content d'haver fet el meu segon Dakar, un Dakar totalment diferent de l'any passat, molt més complicat en tots els sentits, tant de competició, de trams, de mitges. Hem fet 7.000 quilòmetres, i això que ens hem deixat de fer un dia. Però content per la meva feina, me'n vaig content pel que he fet, perquè no he tingut errades, vull dir que això m'enorgulleix, i anar agafant experiència per si torno a venir en el futur, no? Vull dir que en aquests moments no ho sé, vaig a plantejar coses, però bé, estic molt content, he tingut un equip molt bo, el cotxe de la seva carrera ha anat tenint cosetes, hem tingut de canviar embragues, hem tingut de canviar culata, hem tingut de canviar diferencial, bueno, hem tingut de fer bastantes cosetes, però l'equip mecànic ha estat super eficaç, i la veritat és que me'n vaig content. Una pena, des del primer dia que vaig volcar, que no vaig tenir ja més oportunitats d'estar dalt, però és això, en aquesta carrera s'hi ha de ser, i si no hi ets no et passen aquestes coses, i sempre hi ha un any que passen coses, no? Vull dir que hi he après molt de cara al futur, estic molt orgullós, vull dir que ja veurem com va tot, i bé, Endavant.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Informació en format més breu. Els dos seniors de waterpolo de l'Estalpul Natació Sabadell han tancat la primera volta a les seves respectives divisions d'honor com a líders invictes. 11 partits i 11 victòries. A més, amb dues golejades sense massa història, el femení va superar 4-20 l'Atlètic Barceloneta a domicili i el masculí es va refer de la derrota d'Obrovnik a la Champions entre setmana amb un 18-5 a Can Llong a la Finet Work Aquatics contra el Tenerife Echeide. La segona volta arrencarà amb un doble desplaçament, els de Quim Colet amb un duel Vallesa a Rubí i les de David Palma amb un altre tràmit a la piscina del Boadilla madrileny. I en ciclisme, el sabadellenc David Domínguez ha estat 11è al Campionat d'Espanya de ciclocross, celebrat ahir a Vic, al mateix escenari on s'havia proclamat campió de la Copa Catalana el cap de setmana anterior. La victòria un any més va ser pel gran favorit, l'alacantí Felipe Ors, que es va imposar a l'altre representant de la selecció catalana, Jofre Cullell. Demà dimarts, dia de descans per la primera plantilla del centre d'esports, tindrem entrevista amb Ismael Atuman, el central canari, però d'origen kenià, del centre d'esports Sabadell. També la Lliga Nacional Juvenil, segona catalana, aquest duel de la Copa a Catalunya de futbol sala a 9:45 de la nit, sabadellenc al 100%, entre el Ático i el Club Natació Sabadell, i també entrevistarem Ian Tarrafeta, de tornada malauradament a casa des del Mundial per culpa d'aquesta lesió. Això demà a la una, amb el Toni González, igual que avui a les vies de so, ara al Notícies Migdia, amb la Núria García. Avui, per cert, a 8:15, tribuna preferent amb el Pau Vituri i la tertúlia arlequinada dels dilluns. Que passeu un bon primer dia de la setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.